Per què quan tinc l'arc de Sant Martí davant només veig la mort?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Això es pregunta l'escriptora Marc García Puig al seu llibre La història dels vertebrats, un viatge literari al seu postpart, quan després de donar llum a dos bessons prematurs va entrar en pànic. Això és més habitual del que pensem entre les mares que en parir. Una de cada cinc dones viurà un trastorn de salut mental després del part. Tot i així, el que té a veure amb les dones i la maternitat sempre es dolcifica. Com podem estar tristes si en aquest moment representa que hauríem de ser les dones més felices del món? Per això, el que passa en el postpart és encara tabú. Avui, a Les dones i els dies, posem el micro a moltes mares per parlar del trastorn de salut mental en el postpart, unes de més conegudes i d'altres anònimes, que ens han volgut explicar la seva història i també, és clar, a professionals que ajuden aquestes mares a recompondre's. Les voleu acompanyar?
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Podríem dir que el postpart és bàsicament una bona merda. Controlava la situació o tenia aquesta sensació, però sí recordo un sentiment molt gran d'estar ferida, de tenir una ferida molt gran física per la cesària, que és una animalada, i de tenir una ferida emocional gran per la sensació de que un cop havies parit, tot l'acompanyament de l'embaràs, per exemple, de l'entorn sanitari, desapareixia. I on tot s'enfocava directament al nadó.
Doncs el que més recordo amb una mica d'angoixa és el silenci, no? El passar-me tot un dia sense parlar. Quan ja estic gairebé recuperada, quan han passat, no?, 9 mesos d'embaràs i 9 mesos de postpart, ara me n'adono, no?, de com ha canviat el meu cos. Hi ha, jo crec, com un procés d'acceptació d'una mateixa.
El postpart és la part més silenciada, menys cuidada, per part de tothom en general. En el meu cas, vaig perdre molta sang durant el part i això va provocar que tingués una anèmia bastant important i a més em van haver de posar molts punts. Em provocaven moltíssim dolor a tot moment. Jo i la meva parella, no?, ens vam trobar a casa amb un nadó al qual no sabíem cuidar i no veia la recompensa per enlloc. Llavors vaig arribar al punt de fer-li comentaris amb ell, de dir, és que què hem fet? Què hem fet? L'hem cagat? Potser no hauríem d'haver sigut pares? Em sento super sola perquè, malgrat fer-ho en parella, el dolor només el sentia jo. Per mi la pitjor part és el postpart. I és la que la gent ja no es preocupa tant de preguntar-te com estàs. Durant l'embaràs tot és il·lusió, però després el postpart la preocupació se silencia bastant.
Els dissabtes a la mitjanit, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Shall we go out dancing with the loom? My best friend.
El 20 de desembre del 2015 em vaig convertir en mare i vaig embogir. Així comença la impactant història de l'escriptora, editora i política Marc García Puig en La història dels vertebrats. El llibre, que és mitja autobiografia i assaig, és una exploració sobre la salut mental al postpart, a partir de l'experiència que va viure la Mar, en car pròpia, en el mateix moment en què es convertia diputada al Congrés dels Diputats, i també un viatge per la història de la salut mental de les dones, com ens han tractat i etiquetat. La Mar García Puig explica la situació viscuda en relació a tots els mites que relacionen bogeria i dona i en surt aquest llibre que us recomanem moltíssim, La història dels vertebrats, editat per La Magrana en català i en castellà per Random House Mondadori. Marc García Puig, escriptora, editora i diputada al Congrés, que ha escrit aquesta meravella de llibre, La història dels vertebrats. Benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
No es pot començar una novel·la amb més contundència. No sé si ets la reina del titular, però començar dient el dia
que vaig tenir els meus bessons i que a més em feia diputada al Congrés, em vaig tornar boja. Eres conscient d'aquest titular?
Jo soc una persona que soc força material. No tendeixo a creure massa en el pensament màgic. És veritat que van coincidir com tres coses a la meva vida, no? Dues, que van ser la maternitat i l'entrada política, i el tornar-me boja, no? Llavors, aquesta coincidència temporal i segurament aquesta conseqüència, no? Doncs tenien molt de literari i vaig creure doncs que havia de posar totes les cartes sobre la taula i començar el llibre així.
És un acte de valentia dir això, perquè més quan estàs en un càrrec públic costa molt parlar de la teva vida personal, i en aquest cas no només parlaves de la teva vida personal, sinó que t'obries absolutament i parlaves d'un tema que és tabú, claríssimament, encara a dia d'avui, que és la qüestió de que quan acabem de parir un fill, que representa que és el moment de màxima felicitat per una dona, està acompanyat de molts altres sentiments, no? Que no tot és tan blanc o negre, i que hi ha tota una gamma de grisos de la que no se'n parla, no?
Sí, cada vegada més parlem de salut mental i cada vegada més es parla de depressió, d'ansietat, però és veritat que aquest binomi, maternitat, i a mi m'agrada posar-li el nom de bogeria, perquè crec que recupera moltes coses, ho treu només de l'àmbit mèdic, no? A vegades quan parlem de depressió postpart, psicosi postpart, ens porta molt a l'àmbit mèdic. A mi m'agrada dir-li bogeria perquè té una part més humana, més social, més històrica, inclús més política. Doncs aquest binomi de maternitat-bogeria continua fent molta por, perquè una mare boja desperta tots els pànics de la societat, trenca amb tot, no? Una mare se suposa que és una persona molt feliç, molt plàcida, molt tranquil·la, molt submisa, i a part se suposa que és el moment on aconsegueixes tot allò que t'han dit, que la, no? La feminitat, el ser dona, la culminació de la teva vida com a dona és el moment on tens aquest nadó entre les mans, no? Mm-hmm. Llavors, en el fons, hi ha demostres que hi ha alguna cosa en aquest sistema, no? I en aquest sistema de creences, perquè en el fons són creences de, no? De que estem destinades a ser mares, i a ser mares felices, a més, no? Doncs que hi ha alguna cosa aquí que falla. Don't understand about complementary colors and what they say. Side by side they both get right, together they both get.
Hi ha una cosa que també hi ha en el llibre, i és aquest orgull per apropiar-se de la paraula bogeria i de fer teu l'insult que ens ha caigut sempre sobre les dones. Que curiós que histèria ve del mateix lloc on ve la vida, que és significatiu. D'alguna manera, sempre s'està referint a la idea de que tots els nostres mals, podríem dir, venen d'aquell lloc on donem vida, però que ens esclavitza mentalment, no? Com ho veus?
D'úter, bé, el lloc on creix aquest nadó, no? Se'ns ha dit que les dones tenim una tendència a tornar-nos boges, a ser unes histèriques, a ser, no?, doncs unes persones excessivament emocionals, i a la vegada s'ha utilitzat tot això per mantenir-nos en un camí, no? En el passat, com per empresonar les dones en manicomis, on hi havia moltíssimes més dones que homes, i on s'exercien, de fet, tortures contra aquestes
lobotomia,
dones.
Tu parles de... Perquè no ho hem explicat això, però el llibre és una barreja entre, vaja, una autoficció, sí, diguem-li com vulguem, no? Perquè hi ha moltes parts de biogràfiques, però barrejada amb tot un treball que tu has fet després, que ara en parlarem, d'investigació de dones que han passat, doncs, això, que els hi feien autèntiques barbaritats.
Sí, sí. De fet, aquesta tendència de les dones cap a la bogeria, no? Histèria ve d'úter, no? S'ha utilitzat per empresonar-nos materialment,
no?
Però també amb aquesta creació dels estereotips. I després hi ha un altre tema, no? Que és la por, que per mi, no, un de les paraules que poden definir la maternitat, entre moltes, algunes més positives, però una és por, no? Por, no?
Perquè... Tu parles de vulnerabilitat, que m'agrada molt, que dius en el moment aquest de vida arribada, que és un moment representat de felicitat, no et pots sentir més vulnerable perquè penses que en un moment donat allò pots perdre-ho, no?
Sí, i de fet te n'adones que allò ho perdràs, no? Que les normes de la vida és que tu un dia t'has de separar dels teus fills. facis, no? Llavors aquí es combinen dues coses. Una, per suposat, que és l'amor, no? Tu tens amor cap als teus fills, però també que t'han dit que tu has de protegir els teus fills, no? I ets conscient que les lleis de la vida diuen que qualsevol dia et pot passar alguna cosa i si tens molta sort, et passarà dintre de molts anys, però hi haurà un dia en què no estaràs allà per protegir els teus fills, no? I això, de repente et xoca. Llavors, aquesta por, en realitat, s'ha utilitzat també per mantenir a les dones d'una determinada manera, no? La por materna, de fet, és com una força històrica que ha anat donant forma a les diferents opressions de les dones, no? Si et surts d'aquesta norma, als teus fills els hi pot passar això, 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 i a tu et pot passar això i no podràs protegir els teus fills, no? Mm. Llavors ha sigut una arma molt potent.
I l'altre gran tema, que també surt moltíssim en el llibre, és aquesta culpabilitat, no? No fer-ho prou bé, perquè, clar, representa que, com aquell que diu, per inspiració divina, tu has de saber com es fa tot això, no? Hi ha alguna imatge del principi del llibre que tu parles de sobte canviar uns bolquers, a tu se't fa un món, no? Escolta, això en quina escola ho ensenyen, no?
Sí. De fet, el títol del llibre, La història de los vertebrados, La història dels vertebrats, ve d'un poema d'una poeta que a mi m'agrada molt. Ella està banyant per primera vegada a la seva filla i, clar, no sap ben bé com agafar-la i li dona la sensació que si la mou així li trenca un os, si la mou d'aquella manera se li cau a terra, i llavors diu, tenia la sensació que tenia la història dels vertebrats a les meves mans, no? I en el fons totes les mares hem tingut una mica la història dels vertebrats a les nostres mans. El que passa és que ens han dit que això és una cosa molt menor, no?
Tu dius una frase que a mi m'encanta en el llibre, diu, tinc l'art de Sant Martí davant meu i només penso en la mort, que és una manera molt gràfica d'explicar. Està ple de metàfores aquest llibre, molt boniques, molt ben trobades, que expliquen això, aquest sentiment de pensar, doncs, això, que no pots arribar-hi, no?
Sí, i a part, es diu molt, no?, això que ja és quasi tòpic, que som una societat que viu molt, molt d'esquena a la mort, no? I en el meu cas havia sigut una mica així, jo, bueno, sempre tens por a la mort, no? Però jo en el moment de...
En aquest moment es multiplica.
Sí, o sigui, en el moment en què dones vida i en què és un esclat de vida i en què la família està eufòrica perquè tot ha anat bé i els metges i somriures i felicitats, tu de repente, no? Perquè, clar, el canvi és molt brusc, perquè el món com el coneixies ha canviat, perquè hi ha una nova persona, no? I una nova persona a la teva vida, no? Que abans no existia. Llavors, aquest canvi, no?, del que existeix al que no existeix, la fragilitat, la vulnerabilitat i tot plegat, fa que la mort la sentis, en el meu cas, com a mínim, i ho he pogut compartir amb altres mares, sents que la mort existeix...
Està aquí la cantonada, no?
Que pot estar aquí la cantonada.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays.
Hi ha un altre aspecte del que també parles molt amb aquesta història dels vertebrats i que expliques en el llibre, que és el paper mèdic, no? I, de fet, algun dels moments parles, o sigui, transcrius aquests informes mèdics que suposo que et van deixar i que veus una mica la mirada de l'altre sobre el que a tu t'està passant, no? D'entrada, crec que no deixes malament a la sanitat pública, crec que et vas sentir acompanyada, però, tot i així, aquest mirall que et fan aquests informes mèdics del que tu vivies també és un acte de valentia, no?
Veure-t'hi allà. Sí, jo al principi quan tenia tot aquest material, perquè jo soc una persona que he trobat molt consol en els llibres durant la meva vida, no? Llavors quan em va passar això vaig anar a buscar en els llibres i en l'experiència d'altres dones, no? I llavors vaig descobrir, no?, doncs que de tota aquesta espècie de bogeria postpart, no?, hi ha una espècie d'eclosió en el segle XIX, en l'època victoriana, que és també l'època on es creen tots els tòpics sobre la dona i la mare i tot plegat, i recupero molts historials mèdics. Llavors jo no m'anava a posar a mi com a personatge, però quan em reuneixo amb la psiquiatra que em va veure per primera vegada, em dona el meu historial mèdic. Li demano una entrevista, li dic que estic investigant per un llibre i tot plegat, i em diu, vols el teu historial mèdic? I ja feia uns quants anys que m'havia passat. I dic sí. I quan el llegeixo, veig tants paral·lelismes amb els historials mèdics que he anat llegint, no?, inclús els del segle XIX, i em veig com a personatge, no? I jo, efectivament, vaig trobar el suport de la sanitat pública, però també, i en algun moment ho comento, soc conscient que moltes dones no l'han trobat, no? Jo partia d'una posició bastant privilegiada, també sembla que aquí t'has de desfer completament perquè la sanitat pública...
Se'n faci càrrec.
Sí, uh-huh. En temes de salut mental, no? Llavors, una mare desfeta el dia següent de donar llum a bessons prematurs i encara ingressada en un hospital públic, doncs sí que és veritat que es va posar en marxa una maquinària que no em va abandonar, no? Però jo, de fet, sí que era algo que havia, no? Jo, per aquest esperit feminista que tinc, preguntava molt, no? Escolta, què passa amb les mares migrants? Què passa amb les mares, no? Que no tenen papers? Què passa amb les mares que... I la realitat no és... com la que jo vaig...
Tot i així denuncies una mica aquesta medicalització, no?
Bueno, sobretot denuncio aquest excés de medicalització. No vull estigmatitzar la medicació perquè...
És útil en moments determinats, clar, és necessària.
En això de la salut mental moltes vegades hi ha la tendència a dir és tot biològic, no? És tot un... I res, s'ha d'ajustar els nivells de serotonina. I després hi ha l'altre, no? Que és el capitalisme i...
I pren Marilluïses, no?
Exacte, no? Llavors jo soc conscient que hi ha gent a qui la medicació l'ha ajudat, però és veritat que, a més, les dones, que hi ha una bretxa de gènere en la medicació psiquiàtrica. Les dones estem molt més medicades i no hi ha raons biològiques i científiques perquè sigui així, no? Llavors, hi ha un excés de medicació. Hi ha un excés, a més, jo crec, i vosaltres en això heu fet també programes i una investigació interessant en el tema de dir que tot són les hormones, que estan allà i que algun efecte han de tenir.
Sí, parlem d'això perquè potser per les oients que encara no hagin llegit el llibre, una de cada cinc dones tenen un trastorn greu de salut mental després del postpart, que no és poca cosa, és molt això.
És molt.
No? Però és que el 80% passaran el que es coneix com baby blues, que és aquesta tristor de postpart, que potser no farà falta que es mediqui, no farà falta que tingui una assistència psiquiàtrica, però sí que ho passarà malament, no? Tu parles d'aquesta 1 de cada 5, no? En aquest sentit, però també hi ha tot això del que no es parla i això li passarà a la gran majoria de dones, eh? I no són tot hormones, com diem, no, la baixada d'hormones, no?
Clar, no són tot hormones perquè, primer, no totes les dones reaccionen diferent i parlar només d'hormones nega una part humana, que la fragilitat, no? La situació extrema de la maternitat és humana, una part històrica, una part social, una part on té a veure el capitalisme, per suposat. I una de les coses que descobreixo fent tota aquesta investigació és que la primera persona, no la primera dona, la primera persona a qui se li va fer una lobotomia transorbital, que era aquesta lobotomia que feien als Estats Units, que era com molt ràpida, com amb aquesta obsessió que tenen els americans de fer producció...
Espera que jo t'ho arreglo això, nena.
Sí, de fer producció en màquina de tot, no? Sí. I sabem, doncs, que li van fer a la germana de Kennedy, no? A dones cèlebres, però la primera dona a qui li fan és una dona que arriba a la consulta del metge, una mare, i diu: estic tan cansada, no? Vull dir, el cansament a la maternitat,
s'ha de penalitzar.
A les dones, a tot plegat, té uns efectes, i aquests efectes no se solucionen canviant-te de lloc, tocant el lòbul frontal, el no sé què, com feia la lobotomia, no?
Però tens la sensació que explicant, o una mica des del que tu vas viure, tot i que no fem lobotomies ni fem totes aquestes animalades, encara falta molt? Encara hi ha falta molta comprensió pel que els hi passa a les dones en un moment així? I ja no només a nivell mèdic, sinó també a nivell social. És a dir, tu et vas sentir molt sola?
Sí, jo em vaig sentir molt sola, primer perquè no en parlem, perquè després jo, arrel d'aquest llibre, amb mares, amb no mares, també, perquè...
Primer nosaltres ho hem parlat, no?, abans de seure'ns aquí.
Primer que són uns sentiments força universals entre les dones, no? I després, jo situo a un psiquiatre del moviment de l'antipsiquiatria, que potser és una mica excessiu en el que diu, no? Que diu que ja no es fan lobotomies, però es lobotomitza d'altres maneres, no? Moltes vegades amb un excés de medicació, amb un excés d'incomprensió, no? Amb un excés d'etiqueta. A vegades les etiquetes van bé, no? Perquè et permeten trobar germanes en la teva bogeria i et permeten d'una forma relativitzar, no? Home, això és una cosa que li passa a més gent. Però a vegades també les etiquetes et fan passar...
Et fan sentir malalta abans d'estar-ho, pràcticament.
Et fan sentir malalta i et fan, no?, reduir el que et passa a un llistat de símptomes quan segurament són coses molt més complexes, no? I tenen que veure amb la història individual, amb la història col·lectiva i amb tot plegat. Per tant, hem avançat i seria innegable dir-ho, però continuem, no?, i aparant un sistema que el qui no és productiu al 100% i, a més, qui no és una mare perfecta, uh-huh, no?, doncs et deixa de banda, no? Just like you knew I wouldn't do. Cry, cry for you. Just like a song in the light. Ho estem bordejant tota l'estona, però, clar, per què escrius aquest llibre? Per ganes d'explicar-te a tu mateixa el que havies viscut? Ara que ja han passat uns anys, han passat 7-8 anys, no?
Sí, 7 i, sí. 7 i escaig, sí.
Que han passat uns anys i necessitaves com entendre-ho tu, necessitaves ajudar altres dones perquè no se sentissin tan soles quan passen per aquesta situació. Quin era l'objectiu? O simplement literari, perquè hi ha molta literatura en aquest llibre.
Hi havia diferents objectius, però a mi em va ajudar la sanitat pública, però em van ajudar molt les veus de dones, la literatura i els llibres, no? Llavors jo vaig fer aquesta espècie de... Jo soc editora de professió, jo vaig fer aquesta espècie d'investigació, vaig trobar unes veus increïbles, algunes molt conegudes, però que vaig rellegir jo des de la meva perspectiva, com la Sílvia Plath, l'Anne Sexton...
Les teves poetes.
Els hi pesa, no?, això de les poetes boges, que inclús a vegades ha servit per reivindicar-les, a vegades per tot el contrari, perquè han caigut en el tòpic de les
poetes suïcides.
Sí, perquè al final
només
no?
És allò, sí. La llista de poetes suïcides, no?
Sí, però després vaig fer tota una investigació d'historials mèdics amb històries increïblement literàries. I llavors jo, com a editora, tot allò ho vaig organitzar i vaig dir això...
Això és un material de primera.
Això és un material que a mi m'ha ajudat...
Entendre el meu, sí. Potser pot ajudar d'altres?
I a part, literàriament, és una meravella, no? Per una banda, volia dir, es pot recórrer a més coses, a part de la teràpia, la medicació, i que no siguin llibres d'autoajuda, no? Que siguin llibres literaris. I, per altra banda, també, el que dèiem de la culpa... Està en el llibre, tot i que els resultats em provoca culpa, també era una forma de voler explicar-li als meus fills què m'havia passat i justificar qui vaig ser aquells primers mesos, no? Llavors, hi ha una espècie de justificació, no?, d'alliberació de la culpa i tal, però després, quan vaig posar la dedicatòria, que la vaig posar al final, els demano perdó a la dedicatòria, no? O sigui que, en el fons... El llibre...
Encara pesa la culpabilitat, no?, sí, malgrat tot.
Sí, el llibre intenta ser una alliberació i acaba culpabilitzant-me una altra vegada, no? I després hi havia com un impuls, també terapèutic, no? I així em va ajudar... I escriure també m'ha ajudat, no?
I el que és bonic també és que ha portat coses bones, a part d'això de deixar anar, etc. No? Hi ha una cosa que expliques, és que tu has mirat a la teva mare diferent, perquè de sobte totes tenim la tendència a retreure moltes coses a la nostra mare, perquè el patriarcat així ens ho ha ensenyat, i en canvi hem tapat molt més els nostres pares, els hem defensat molt més...
Jo crec que hi ha una tendència que ens passa una mica a totes, no?, de que els llibres sobre la maternitat n'hi ha molts, no?, a vegades llegir sobre la maternitat ens confirma l'estereotip de que hem de ser mares, de que hem de trobar en la maternitat la nostra identitat, però a mi una de les coses que em fa feliç del llibre és que crec que està trencant una mica aquesta frontera, perquè, no?, igual que jo he llegit sobre soldats a la Guerra Civil o no sé què, sense jo ser soldat ni haver estat a la Guerra Civil, crec que llegir sobre aquesta experiència, sense ser mare, inclús sense ser dona, et pot permetre entendre a la teva mare, que tots en tenim una, així està present o no, no?, però et pot permetre, com aquesta relació amb la teva mare, entendre les forces que li pesaven, i al final són forces que donen forma al món, no?
I també perdonar-la, no? Perquè crec que estem molt enfadades, a vegades, no?
Estem molt enfadades amb les nostres mares perquè ens han ensenyat a estar-ho, perquè se suposa que tots els mals del món es deuen a la mare. De fet, si tu busques anorèxia, depressió, per suposat,
ansietat,
psicòpata, assassinar, sí, el món sencer, de fet, vull dir, hi ha anàlisis
de...
sobre la mare de Hitler, sobre la mare de Mussolini, la mare de Franco, no? Diu, anem a veure, no?
I el senyor què?
Clar, llavors, tot és la mare, no? Llavors, jo, a vegades, inclús he discutit amb psicòlegs, deia, sí, ja, però inclús, jo explico la història de... Jo soc molt prustiana, m'agrada molt Proust, i Proust era asmàtic, els meus fills són asmàtics, no? I hi ha la figura de la mare asmatogènica, que és la mare que li provoca asma al seu fill.
Perquè no el deixa respirar i perquè el controla, oi que sí?
Però...
No cal que m'ho diguis.
Sí, però si no hi ets, també li provoques perquè és un crit que està fent a la mare absent, no? Llavors, estiguis...
És que no en sortim.
Estiguis, no estiguis, l'asma...
Ho fas malament.
L'asma, que és
ho fas malament. Culpa de la mare.
És culpa de la mare. This street has closed for a ride undone. This street has closed.
Una altra cosa que em commou d'aquest llibre fantàstic de la Mar García Puig, de la història dels vertebrats, és la despullamenta, eh? És a dir, el deixar-ho tot, el posar-ho damunt la taula, el no tenir por, i més tu que ets una persona amb un càrrec públic, que ets diputada al Congrés, és expliques coses molt bèsties, no sé si fer spoilers del llibre, però expliques moments en què, quan estàs en el moment més alt d'ansietat, tu, per exemple, t'arranques els cabells i te'ls menges, els teus propis cabells, no?
Sí.
I és d'aquelles coses que fa impressió llegir-ho, però jo quan ho llegia pensava... No m'ha passat, però pensava, estic al teu equip. Perquè no sé si un home podria escriure aquest llibre, podria ser tan valent. Justament quan es dediques a la política, que és un càrrec públic i és un càrrec de cara a l'aparador, no?
Doncs m'encanta això d'estar en el teu equip. Em fa molt feliç. L'episodi aquest que es diu tricofàgia, no?, que té un nom dintre de la psiquiatria i la psicologia, que es produeix després jo ho vaig aprendre, no?, perquè una s'espanta, no?, també de les coses que li passen, que és que es produeix en situacions d'ansietat extrema, es pot arribar a produir. Jo aquest episodi el vaig anar traient i posant
del llibre.
Sí, perquè una persona en concret, a qui aprecio moltíssim, em va dir t'has de protegir, l'has de treure. I el vaig treure. I el vaig fer així com explicant que només me'ls arrencava els cabells, no? Que és una cosa que encara, no?
Que encara es pot aguantar, no?
Sí. Però després el llegia i vaig dir, mira, si ho faig, ho faig. I vaig dir, doncs ho faig. Perquè és veritat que estic en una posició molt pública, però també estic en una posició de privilegi. He intentat fugir una mica del victimisme en el llibre, perquè no se m'escapa, doncs, que hi ha dones, i de fet alguna dona m'ha contactat, no?, de, ostres, jo no ho puc dir, no?, doncs perquè tinc una feina precària, no em puc permetre perdre-la, no... En aquesta espècie de revolució feminista que estem vivint, no?, que es parla del tema de la salut mental, tinc una xarxa, no?, que no totes les dones tenen la xarxa que jo tinc, que jo tinc la sort de tenir al voltant. Jo estic separada, però... el pare dels fills em podria dir tot això no ho pots explicar, no? I molts homes s'haguessin posat en aquesta situació i en aquest cas no ha estat tot així, no? Que faltaria més que m'hagués dit que no ho puc explicar, no? Però aquestes coses passen,
sí, tant.
No? Per tant, i després tinc una altaveu, no? Vull dir, segurament, estem dient, hi ha molts llibres sobre maternitat, hi ha molts llibres d'això que es considera coses de dones, no? I aquest tenia l'al·licient de... És una figura pública, no? Tenia com un al·licient que jo crec que això li ha permès arribar a més gent, no? I no se m'escapava que ara mateix tenia una altaveu i que em tocava una mica fer-ho.
A tu t'estava passant tot això mentre estaves en la teva carrera per ser diputada al Congrés.
Sí.
I era un moment en el que no podies faltar, perquè, clar, les baixes de maternitat a la política no s'entenen.
No.
I anar allà amb el criu penjant mentre li dones pit, doncs encara no... Està molt bé per fer la foto un dia, però,
sí,
però no, a la pràctica això no existeix. No,
no existeix, ja per facis el que facis ho faràs malament, no? Veiem amb ministres, presidentes d'altres països i tal, no? Si tornes abans de la baixa, estàs donant un mal exemple a les mares. Si la fas sencera, és que no estàs...
Llavors, no estàs pel que has d'estar.
Llavors, no hi ha manera, no?
No hi ha manera.
I en el cas, a més del Congrés, l'única cosa que pots fer com a diputada és votar telemàticament. Que això també és una idea de quina idea tenim dels polítics, no? Que li donen un botó i ja està, no? No? O sigui, hi ha tot un tema d'això que el feminisme diu les cures i posarà la vida en el centre, que no existeix, no? Llavors, el que m'he trobat és... que és una cosa bastant transversal
a tots els partits polítics.
A tots els partits polítics. De fet, estem així com ideant amb una altra diputada d'una altra força política una presentació on estiguem allò representades de diferents forces polítiques per una mica doncs, explicar que això és una cosa que és comú, no?
Ho hem d'explicar, que tu en el moment, hi ha un moment del llibre en el que dius jo no vaig poder amb tot, és a dir, tu no podies estar fent tot el teu tractament, portar les criatures, anar al Senat, és a dir, hi ha un moment que sí que has d'aturar-te, no?
Sí, sí.
I creus que això va passar factura, és a dir, en la teva carrera? Creus que et va marcar d'alguna manera? Diu, uf, sí, No ha aguantat la pressió.
Jo crec que sí. De fet, ara estem veient com una espècie de moviment de dones que deixen la política. Mm-hmm. Està passant a nivell internacional, de dones que deixen la política. Algunes més clarament estan dient, no puc més. Altres no ho diuen potser tan clarament. I les carreres polítiques són molt més llargues les dels homes que les de les dones. Però quan veus que potser són un 20% les dones, ara no ho recordo en el llibre, està la dada, són un 20% les ministres que són mares i els homes són un 90%, home... Veus que algú aquí no quadra, no?
Escolta, Marc García Puig, per acabar, si en sent algú, està embarassada, o algú que acaba de parir, i diu, doncs, estic passant un moment difícil, estrany, què li diries?
Doncs li diria que la por és legítima, la feblesa en les mares és legítima. Li diria, per suposat, que busqui suport en la psicologia, en la psiquiatria, en el que ella consideri, perquè hi ha molts camins i jo no sóc aquí per, no? Per jutjar, ni igual que no jutjo formes de criança, que la maternitat té moltes cares. Per mi ha tingut també una cara molt feliç, però també ha tingut una cara fosca, no? com tantíssimes coses de la vida. Sembla que la maternitat ha de ser només un paraís. I la resta de la vida no ho és. He après a saber que, en el meu cas, l'ansietat és una companya de vida, a saber que sóc una mare amb pors i doncs a intentar conviure amb això, també veure-li, no? No, sense caure en un pensament naïf, no? De tot té una part positiva, no? Però sí que és veritat que també és una força creativa.
La por també ens fa estar vius. Eh?
Exacte, no? I també ens fa trobar companyes de camí que mai haguessis pensat que trobaries, no? I compartir determinades coses i entendre determinades coses, no? Llavors, jo, la meva companyia és l'ansietat i les dones, que moltes vegades ens han dit com jo.
Doncs Marc García Puig, La història dels vertebrats, moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats, perquè ets una valenta. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Merci.
Si tens les orelles netes de prejudicis, escolta Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Escull un estel i no el deixis anar. Et farà anar lluny, sense fatiga i sense dolor. Alexandra David Neal, aventurera.
Vaig començar a tenir malsons molt desagradables. Doncs cada cop que per fi tancava els ulls, començava una nova pel·lícula de por. Una pel·lícula de persecucions, assassinats, sang, odi, ofegaments, més persecucions... Vaig arribar a tenir por de quedar-me adormida. Estrès posttraumàtic és el que em va diagnosticar la psicòloga perinatal. Un estrès causat per alguns dels professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquells qui no em van escoltar, qui no em van informar correctament de les atrocitats a les quals volien sotmetre'm perquè ho fan de forma rutinària sense necessitats reals, aquells qui no van tenir cap mena d'empatia, aquells que em van obrir sense una correcta anestèsia i no em van creure quan els deia que sentia dolor, aquells que em van dir que no podria donar el pit, aquells que es van enriure del que jo havia planificat.
Et sents immensament culpable de no estar gaudint d'aquell moment, jo que sé, de no voler fins i tot estar amb el teu fill, de no com sentir com l'explosió de felicitat i amor que representa que has de sentir, no? I això ja és una cosa exageradament habitual i em sembla que estaria bé o que està bé parlar-ne també, no d'una forma com purament individual o personal o emocional, diguem, de les dones, sinó que té a veure amb coses més estructurals.
Quan va néixer el meu primer fill, jo partia de la idea, o això m'havien dit, que m'enamoraria a primera vista i tindria totes les respostes, i no va ser així en absolut. Érem dos desconeguts, jo no tenia totes les respostes, a vegades ell plorava, jo no sabia ni què li passava i estava esgotada. I jo no em sentia feliç i això em feia qüestionar si sentint-me així podia ser una bona mare i si havia comès un error. La cosa va començar a millorar quan em vaig atrevir a explicar-ho a la meva mare. I ell em va dir que quan jo vaig néixer també es va sentir així. Aleshores vaig entendre que ens passa moltes, però ho expliquem molt poques.
Never knew the best was yet to come.
Tot aquest programa estem parlant del període que viuen totes les mares després de parir, dels reptes, de les dificultats del moment i, en alguns casos, de com aquesta dificultat es torna més feixuga. Però no sempre és així. No tots els processos són extraordinaris, s'han de medicalitzar o han de tenir un seguiment psiquiàtric o psicològic. En una societat sana, estar tristes hauria de ser normal, considerant els 9 mesos viscuts i l'efecte hormonal que això té en el nostre cos. Clara Ardèvol, justament ens vens a parlar d'això, no?
Exacte,
que no passa res, tenim permís per estar tristes, oi?
Sí, exacte. Totalment, perquè sempre ens han dit que després d'un part has de ser la persona més feliç del món i tenim al cap aquelles imatges de mares enamoradíssimes del seu nadó quan el tenen en braços.
Doncs només cal veure a Instagram la imatge d'algunes famoses allò maquillades, fantàstiques, felices després d'haver parit des del llit d'hospital. A vegades no han ni parit, que sí. Això és molt maco, però vaja, que el naixement de criatures igual a goig sense límit de cara, això sí, a l'aparador.
Sí, aquest imaginari no és gens real, perquè tenir sentiments contradictoris després del part i també estar molt sensible, molt trista, és molt comú. El problema, com sempre, és que això no s'explica i llavors doncs, es viu amb culpa i es viu amb silenci. Però és tan freqüent que fins i tot hi ha un concepte per definir-ho, que és la tristesa postpart.
Sí, hi ha un concepte en anglès?
Sí,
és que
exacte, el concepte en anglès, evidentment.
Hi ha business aquí.
És baby blues, ho sentireu diverses vegades. Li hem preguntat què és això a la Laia Casadevall, que és llevadora, i a la Paola Roig, que és psicòloga perinatal.
Tenim un ball hormonal molt potent i, a més, es remouen moltes coses durant el part i el puerperi immediat, no? I durant aquesta primera quinzena, no? Estem com molt més sensibles. Bàsicament, saber que això és normal, però que si això va més o que si realment ens fa sentir com molt malament i que aquests pensaments com negatius o ens costa vincular-nos amb el bebè, etc., això es anés prolongant amb el temps, és quan hauríem de buscar ajuda.
Passem de secretar doncs, hormones que ens connecten més amb, diguéssim, amb emocions plaents, no? Secretar grans dosis de prolactina perquè el cos es prepara per donar el pit, que és una hormona d'un altre tipus. A més, el part és una separació de la nostra criatura, la primera de totes les altres que vindran, no? I encara que potser a nivell conscient no ho tenim clar, actua d'alguna manera. De fet, hi ha moltes dones que refereixen com certa nostàlgia de la panxa, no? Que té a veure amb aquesta cosa de la vorada, ja no estàs dins meu, ja no ets part de mi, ara ets una altra personeta. I per últim, com aquest sentiment de gran responsabilitat i de gran càrrega de uau, ara hi ha tota una vida que depèn de mi, quin susto, no?
Com deia la Laia, no és el mateix aquesta tristesa postpart, que dura unes 2 setmanes, que la depressió postpart, que és més intensa i dura més. Sobre això escoltem també la Paola.
El baby blues normalment és en certs moments del dia, certes vegades, no? Però si comencem a sentir una tristesa profunda que ens acompanya durant la major part del dia i que, a més, ens impedeix fer activitats de la vida diària, igual estem parlant d'una depressió postpart. Per exemple, si aixecar-nos i canviar el bolquer al nostre bebè se'ns fa una muntanya, com si haguéssim de pujar a l'Everest, igual estem parlant d'una cosa més greu.
Clar, amb tot això estem parlant de la part psicològica, però m'imagino, perquè jo no he sigut mare, que, que hi ha tot aquell moment de després de parir de trobar-se físicament malament. Els punts, moltes amigues em diuen és que no sabia ni com defecar ni com orinar, vull dir, no saps per on et va res, et surt llet per tot arreu, tens uns pits que et pesen 200 quilos cada un.
Dormir poques hores.
O sigui que això també hauria d'estar afegit en aquesta...
Sí, també influeix, evidentment, en l'estat d'ànim. I a part d'aquest tema físic, i també, encara que no arribi a ser una depressió, moltes mares viuen aquesta tristesa postpart amb soledat, silenci, culpa i a vegades sentiments de penediment.
És molt difícil de verbalitzar perquè sembla que si te'n penedeixes no pots ser una bona mare i una cosa no té a veure amb l'altra, és a dir, tu pots estimar amb bogeria les teves criatures però alhora dir, si arribo a saber tot el que sé ara, igual no ho faig. És legítim, arribem a la maternitat sense haver-ho travessat en el nostre cos, no? No ho sabem, no ens en fem càrrec. No sé si és penedir-nos de ser mares o penedir-nos de ser mares en aquest context i d'aquesta manera.
Aquest sentiment de penediment pot aparèixer al principi per aquesta quantitat de canvis i després marxar o no necessàriament.
Hi ha mares que fins i tot se senten culpables de pensaments que tenen, que això també m'ho han explicat moltes amigues. Entenc que hi ha d'haver sentiments de por, de desubicació. Vaja, em sembla, jo crec, gairebé lògic tenir-los, no?
Hi ha pensaments intrusius que tenen que veure amb el benestar del bebè, no? I si ara se'm cau del llit, si ara caic per les escales i se'm cau, això és una cosa. Llavors hi ha la fòbia d'impulsió, que és el que passa a vegades en el postpart, el que ens espanta més, que és pensaments intrusius que venen al cap sense control, per això es diuen intrusius, que tenen que veure amb que les mares són les que fan mal al bebè. Pensaments com què passa si ara agafo un ganivet i li clavo, què passa si l'ho feu amb un coixí, no? I això fa molt de susto i fa molta culpa. Si estic pensant això, com puc ser una bona mare, no? Quan generalment el que està passant és completament al revés. És a dir, ens sentim tan responsables, tan angoixades, tenim tantes ganes de que tot vagi bé, que sentim molta ansietat i comencen a aparèixer aquests pensaments, no? I una cosa que és molt útil és poder pensar que jo no sóc els meus pensaments. Jo sóc la consciència que observa els meus pensaments.
Aquests pensaments van relacionats a grans nivells d'ansietat, però no necessàriament a una depressió postpart. Però si veiem que es repeteixen molt i fan difícil la vida, sí que és imprescindible consultar professionals. Like the remnants of my 27's crushed up on your porch. I don't think I have ever been in love like this before. Like the Holy Ghost is wrapped up in the clothes thrown on your floor.
Hem parlat sobre aquesta tristor postpart tan freqüent i també de les hormones, però la causen més coses, Clara?
Bé, doncs hi ha una part que pot ser inherent als canvis brutals d'aquesta etapa, però la Laia Casadevall també parla de com a vegades el sistema encara genera doncs, malestar.
Moltes vegades pensem que quan neix el bebè ens enamorarem a primera vista, va? I això és el que ha previst la naturalesa perquè passi, no? Però quin és el problema? Que molts parts no són fisiològics i no respecta la fisiologia hormonal. Per tant, moltes vegades no sentirem aquest primer enamorament a primera vista perquè hi ha hagut una sèrie d'intervencions o d'hormones artificials que fan que això es vegi modificat, no? I per tant, necessitarem un temps per poder-nos enamorar d'aquest bebè que passarà igual, no?
Què vol dir això de que molts parts no són fisiològics?
El que explica la Laia és que no un part fisiològic, que és un part que no és intervingut, el que vol dir que, per exemple, no és accelerat, ni induït, etc. Quan tens el nadó en braços, experimentes un gran pic d'oxitocina, de l'hormona, que serveix per connectar-te amb el nadó, establir la lactància i reduir també l'hemorràgia postpart. Però ella diu que quan aquesta oxitocina és sintètica, que sovint s'injecta per accelerar, per induir els parts, no travessa la barrera cerebral de les mares i no produeix els mateixos canvis adaptatius.
Per això sabem que les mares que reben oxitocina sintètica tenen més risc de depressió postpart o de problemes de salut mental. Què vol dir? Que totes hem de parir sense intervencions? No, ni molt menys. Hi ha dones que les necessiten. Quan les intervencions són justificades, cap problema. El problema d'aquest país és que medicalitzem molt més els parts del que està justificat científicament.
El que reivindica la Laia és un part respectat, amb respecte. No pas que totes hàgim de parir de la mateixa manera i que el part natural sigui l'acabose. Vull dir, tothom pot fer el que vulgui.
Exacte, triar de manera informada i lliurement. I, evidentment, com ha estat el nostre part, si hem tingut un part difícil o hem patit violència durant el part, fins i tot, també té molt a veure en com ens sentirem després. També si hem tingut problemes de salut mental abans i, fins i tot, també, no, en quines condicions criem.
Totes aquestes emocions crec que s'intensifiquen i es veuen agreujades i es converteixen moltes vegades en patologia per les condicions en les que maternem, per com de soles realment estem, perquè no hi ha comunitat, perquè no hi ha xarxa, perquè a vegades la vivència del part és realment dolorosa i violenta. En resum, que hi ha una part inherent a travessar un postpart, que el malestar en forma part, però que moltes vegades es veu agreujat per aquestes condicions precàries en les que travessem els postparts.
Hem parlat de com el sistema perjudica el postpart, però mentre això no canvi, què podem fer?
Jo crec que hauria de ser prescripció mèdica buscar un grup de postpart, buscar un grup d'iguals amb el que compartir i a partir d'aquí, si necessitem més ajuda, doncs buscar una teràpia individual o un espai més d'acompanyament terapèutic. Al veure que això que em passa forma part d'aquest procés, que aquest malestar que sento o aquesta angoixa té un nom, té un sentit, té un per què i a més ho experimenten més mares i a més ho puc compartir amb elles, alleuja moltíssim. Una de les coses que se'n parla poc és aquesta sensació de això em passarà només a mi? Seré jo que estic boja? Mai ets només tu.
També ens sentim així com molt sensibles i molt vulnerables a nivell emocional per poder connectar molt bé amb la nostra criatura. Jo penso que el més important aquí és deixar-nos sentir molt, no forçar-nos, ni comparar-nos, ni crear masses expectatives i endinsar-nos cap a aquesta nova maternitat, perquè al final no només neix un bebè, sinó que neix una mare.
I tot això parlem a nivell individual, però també a nivell col·lectiu caldria esfondrar alguns mites, com aquell que diu que hem d'estar felicíssimes després de parir.
Ha quedat clar.
sembla que sempre haguem d'acabar les frases amb bueno, estic una mica trista, em costa, però al final del dia em compensa. Bueno, igual hi ha dies que sí, dies que no. I no passa res, no? Poder integrar l'ambivalència, que la podem integrar en molts altres aspectes. La podem integrar amb lo laboral, la podem integrar amb fer esport, la podem integrar amb la relació de parella, però amb la maternitat sembla que tot hagi de ser somrient i de color de rosa.
S'ha acabat el Mr. Wonderful, amiga.
Sí. Cal que parlem tots plegats, que cuidem les mares i també que preguntem, no? A moltes dones del nostre entorn com va ser el seu postpart. Segurament ens en portarem sorpreses, veurem que no va ser tan bonic com pensàvem.
I després no m'agradaria acabar aquest reportatge sense recordar totes les mares que a més no veuran en vida les seves criatures, és a dir, del dol perinatal, que també passen per tot aquest postpart i no tenen una criatura.
Sí,
és a dir, que déu-n'hi-do. Anem trencant tabús i silencis, Clara Dèbol, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Aquesta història acaba bé. I això que quan era al fons del pou ho veia tot supernegre. De fet, vaig estar googlejant com donar adopció a la meva filla en algun familiar. Les nits es van començar a complicar, es van tornar molt llargues, no suportava poder-me no moure del sofà, tenir la meva filla enganxada sobre 24 hores i havia baixat de pes a un ritme frenètic, perdia el cabell i, sobretot, que no era feliç. Vaig trucar a totes les mares que coneixia i fins i tot alguns pares i moltes m'explicaven que també ho havien passat malament al principi i jo em vaig començar com a sentir enganyada i em sentia culpable de no poder cuidar la meva filla. Sentia que la casa se m'engolia com un forat negre i tot i que mai vaig pensar fer mal a la meva filla, tot i que tenia la sensació que m'havia caigut com una cadena perpetua. I ara que fa anys que ja tinc l'alta i estic sense medicació, doncs penso quina sort poder-la tenir a abraçar cada dia. M'agradaria que això no generés ràbia quan passava a mi, de semblar una mama happy flower, sinó que tenia esperança de sortides de mares que estan en aquesta situació.
Vaig patir violència obstètrica. Jo em sentia molt cansada, molt magullada, i els punts de la episiotomia em feien tant de mal que seure a la tassa del vàter era tota una tortura. Cada dia només despertar-me em posava a plorar i altre cop em repetia que em sentia inútil. No sentia aquella crida natural de necessitat de cuidar la meva filla. Jo estava convençuda que el meu marit ja només estimava la meva filla. Van haver de passar 2 mesos fins que vaig començar a sentir-me una mica millor. El meu marit em va haver d'ensenyar com cuidar la meva filla. Altre cop em vaig sentir mala mare. Han passat 3 anys i encara em costa sentir del tot aquest sentiment de vincle. Però ara estic molt millor. Quan el meu marit va dur la meva filla a la revisió de la primera setmana, el que li van preguntar tant el pediatre de l'ambulatori com la infermera va ser que on era la mare de la criatura. Tenint en compte que hi havia estat d'alarma i només hi podia anar un dels 2 adults, em sembla que la pregunta és encara més maliciosa. Què passa? Que només la mare pot tenir cura del nadó? Que si després de parir passava un part traumàtic no portes el teu nadó al metge, has fracassat com a mare?
Les dones i els dies. Mudellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Sol Picó, ballarina i coreògrafa. Cada vegada tenim menys relació amb el nostre cos. Només ens relacionem de coll cap amunt. I això ho hauríem de canviar.
Sentíem fa un moment la història que ens ha frapat de la Mar García Puig, escriptora, editora, diputada, que quan va tenir els seus fills va patir un trastorn mental pel qual va necessitar ingressar en una unitat psiquiàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron. Això que li va passar a la Mar, que alguns podrien dir que és absolutament extraordinari, és molt més habitual del que ens imaginem. De fet, Cristina, tan habitual com que les dades ho diuen claríssim, no?
Doncs sí, Montse. Una de cada 5 dones desenvolupa un trastorn mental durant l'embaràs i sobretot el postpart i requereix atenció mèdica. N'hem parlat amb la Gemma Parramon, psiquiatra al capdavant de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Vall d'Hebron.
Problemes de salut mental perinatal, no? El que és més conegut és la depressió postpart, però el trastorn d'ansietat, que és el trastorn que va patir la Mar, és molt prevalent i també s'acompanya de molt patiment. I moltes vegades doncs, només requerirà un tractament psicològic, però moltes vegades caldrà associar amb fàrmacs.
De fet, són fàrmacs segurs i que no passen a la criatura, oi, Cristina?
Sí, sí, està estudiadíssim i comprovadíssim. A més de la depressió i de l'ansietat, que ara comentava la Gemma Perramon, n'hi ha d'altres casos que són molt més greus i, afortunadament, poc freqüents, com ara la psicosi puerperal, que afecta a una o dues de cada 1.000 dones, on el seu cervell els envia informació que no és real. Són les típiques al·lucinacions. Són mares que es pensen que algú les vol matar elles o que vol matar els seus nadons. I aquests casos requereixen una intervenció molt, molt ràpida perquè aquestes persones estan en perill. En perill elles i en perill també la vida dels seus fills. Cal recordar que el suïcidi és la quarta causa de mort de les dones durant el postpart.
Aquests casos que sentíem ara són uns casos molt extrems, però moltes, com dèiem, un 20% o una de cada 5 passaran per una depressió o tindran nivells d'ansietat altíssims, no?
Doncs sí, l'explicació té a veure amb motius biològics i també socials. Ens ho explica la Gemma Perramon.
El tenir un bon recolzament social és molt important. I nosaltres hem perdut la tribu, i a les ciutats encara més. I això, probablement abans, aquest factor protector el tenien i ara no el tenim. A més, continues amb tot l'estrès que ja tenies prèviament. Tens la criatura, però tens una baixa maternal, t'incorporaràs a la feina. Si la feina és una feina que t'omple i que t'hi vols dedicar, hauràs de lidiar amb el sentiment de culpa que no estic dedicant el temps suficient a la meva criatura. I si li dediques, llavors a nivell professional veuràs com els altres et van passant endavant, no? Si deixes de treballar perquè ho acordes amb la teva parella, llavors estàs amb inferioritat de condicions. Passis el que passis, és una situació complicada. I després l'estoïcisme de la dona. Tot i que es trobi malament, tot i que estigui malament, prioritza moltíssim la cura dels fills.
L'Alba Roca, psiquiatra al capdavant de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic, n'apunta també d'altres motius.
El fet de tenir la mare o germanes que han patit alguna patologia en el postpart a nivell de salut mental et confereix major risc de tenir-la. Per una altra banda, hi ha tots els processos biològics de canvi que es produeixen en el cos. Processos a nivell hormonal, que són els que coneixem totes, però també hi ha canvis a nivell cerebral. És com que el cervell es modifica per adaptar-se al naixement i a l'atenció a aquest nou infant. No totes les dones s'adapten bé a aquests canvis biològics del seu cos i això, per a algunes dones, pot ser un factor de risc per desenvolupar patologies.
Aquesta dona que sentíem era l'Alba Roca, que és la psiquiatra al capdavant de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic, que és un lloc molt especial, tan especial, que la Cristina hi va anar. Ara en parlarem de tot això. I was reading some errands and I got
to thinking that I thought... Com dèiem, vaig passar-me un matí a l'Hospital Mare Nadó de l'Hospital Clínic de Barcelona. És una unitat pionera, és una unitat única a Espanya i també al sud d'Europa. Hem d'explicar que Catalunya és pionera en implantar un test de preguntes que és molt senzillet i que responen les dones durant l'embaràs i també al postpart, i que el que fa és donar la veu d'alerta quan detecta que alguna dona pot estar en risc de patir una d'aquestes malalties mentals de les que estem comentant. Quan això passa, o bé se les deriven a les unitats de salut mental, però si són casos molt greus...
De cada hospital, eh? De cada hospital, sí, sí. De Catalunya, de qualsevol lloc, eh? No cal que només sigui Barcelona.
El que sí que és més excepcional és aquest hospital de dia que comentàvem, on van les dones amb els seus nadons.
Llavors hem tingut alguns casos, per exemple, de dones que no poden cuidar del seu nadó, perquè la por és tan elevada que no se'n poden fer càrrec. Mares que han vingut aquí en un cas específic, no?, que arribava amb el nadó que, sense canviar tan sols, perquè es despertava i ja venia corrent a l'hospital de dia per la por a poder-li fer mal, i llavors tu t'has d'anar exposant a situacions com el bany, com donar-li de menjar tinguent un ganivet o una forquilla a prop, o poder anar pel carrer amb el cotxet i no, que no et vingui el pensament de que tiraràs el cotxet cap a l'autobús o cap a la carretera. Això, com pots imaginar, espanta molt a la mare i és molt difícil d'explicar.
Sentíem l'Alba Roca, la psiquiatra que està al capdavant d'aquesta unitat tan, tan especial, d'aquest hospital de dia amb Mare Nadó que té l'Hospital Clínic de Barcelona i que fa només 5 anys que funciona. Vaig parlar amb la Federica, que és una d'aquestes dones que també va desenvolupar un trastorn al postpart greu i que va, no cada dia, però sí molt sovint durant la setmana, amb el seu fill Amir en aquest hospital de dia amb Mare Nadó.
Jo tenia gemelos, però a la setmana 31 perdí un niño. Y bueno, desde ahí fue todo un embarazo horrible. Encima cogí una infección durante la cesárea que volvió bastantes veces. Mi familia sabía lo que me había pasado, pero la verdad es que no me entendían mucho, porque intentaban apoyarme diciéndome, pero bueno, ya ha pasado y ahora tienes un niño sano, ya, vamos, no tienes por qué quejarte. Soy yo mala madre si todo el mundo me dice, ¿por qué no estás feliz que tienes a Mir, no? Y era como, encima estoy mal porque me han pasado muchas cosas y el mundo me hace sentir más culpable aún. Y eso era, es que me volvía loca. Claro, digo, pues entonces, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz como el mundo dice que tengo que estar feliz? Tenía miedo de estar cerca de él, de hacerle daño, de no ser capaz de ser madre. Fue, la verdad, mi ginecóloga. Le dije, mira, es que yo no puedo más, que yo un día me voy a tirar. Se dio cuenta que las cosas estaban mal. Bueno, luego vine aquí y aprendí a superar mis miedos, a disfrutar de la maternidad. Y ahora sí que bueno, que llora como todos los niños, pero que lo vivo mejor, mucho mejor. Antes estaba con él diciéndome, pues estoy con él, a lo mejor dentro de un minuto o yo o él no estará, ¿no? O yo me voy a morir o él se va a morir, o no sé qué. Y ahora estamos y digo, qué bien estamos. Es maravilloso.
Tots aquests problemes de salut mental durant el postpart de què estem parlant avui són tan antics com la dona. Aleshores, resulta, si més no, xocant que aquestes unitats de salut d'atenció a la salut mental perinatal siguin tan recents. Em pregunto com s'ho van fer les nostres àvies.
Ara també estem com en un canvi generacional important respecte a abans. Segurament les meves àvies, no, se'ls demanava que fossin mares, no, i dones de casa. A la meva mare, no, ja va ser de la generació dels vivers, no, i que se li demanava que fos una bona treballadora i ja no se li exigia que estigués tan present a casa, i ara estem en unes generacions en què volem combinar les dues coses i això és molt complicat.
Com ens atrevim, eh? Sí, sentíem a la Roca, psiquiatra de l'Hospital Clínic de Barcelona. Com ens atrevim? És que no ens queda una altra, no, em sembla? Exacte. Igual hem de fer la revolució.
Però sembla que ens estan castigant, eh?
Estem sempre castigades.
Cristina, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme, les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit amb Montse Virgili.
T'atures d'un dia, pràcticament d'un dia per l'altre, i arribes i amb una por extrema a no saber-ho fer, a com serà aquest plor, si plora. A les nits de no dormir, la meva parella em deia que em transformava, em sortia com una por irracional. Tot era com una muntanya i semblava Jekyll i Mr. Hyde, també un postpart una mica ensoladat, no?
Em sentia totalment perduda. Els meus amics tots eren joves i estava tothom estudiant i no tenia cap referent en aquell moment. La meva mare treballava i la veia molt poc i quan venia li preguntava que si creia que tindria l'instint maternal perquè no ho sentia així. El miracle va ser trobar un grup de lactància meravellós al Poble Sec i aquesta cita de cada dilluns em va salvar la vida, realment. Però sí, els cursos de prepart et parlen de tot fins al moment del part i després és com un gran buit i un forat.
Ningú et prepara per gestionar un postpart. Sovint et sents devastada, no? Confusa, et sents jutjada en moltes ocasions. Per sort vaig tenir l'oportunitat de tractar-me perquè em va afectar a nivell mental molt. Em vaig trobar amb altres mares que estaven en igual de condicions que jo, que entenien perfectament la meva situació, que no em sentia jutjada, podia parlar sense tabús. Per desgràcia, hi ha moltes dones en què no es troben amb aquestes facilitats, no? És molt important que no ens jutgem i que sobretot pensem que ho estem fent bé. No saps com, però te'n surts.
Les mares a casa, soles, amb el nadó en mans, senten por, tristesa, estrès i soledat, perquè les parelles, normalment del sexe masculí, recuperen egoistament la vida normal, a la feina, mentre que elles s'han d'enfrontar totes soles a un munt de reptes gegantins i sovint inabastables. Jo també hagués sentit la por, la tristesa, l'estrès i la soledat més profunda. No m'hagués sortit mai tot sol, mentre que la majoria de dones sí que ho fan, perquè no tenen altra elecció.
En el programa d'avui hem posat en evidència les dificultats després de parir. Una de cada cinc tindrà un trastorn greu, però gairebé la majoria passarà per un moment de desubicació i tristesa. Pensem-hi, acompanyem-les i, sobretot, ajudem-les.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de mares i també de filles. Som Susana Ortega, Cristina Sáez, Clara Ardèvol, Mònica Homs, Rosa Silloé, que somriu des de l'altra banda del vidre, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem les dones i els dies d'avui amb la cançó d'una altra mare. També el nom artístic d'ella significa ser mare. Parlem de Madonna i d'aquella cançó que va escriure que es deia I Promise to Try. Prometo intentar-ho. No n'hi hauria d'haver prou amb això? Fins la setmana que ve, oients. Little girl, don't you forget. Little girl, never forget her eyes, keep them alive inside. I promise to try, it's not the same. Keep your head held high, bright like the wind. Never know. What you said, so I try not to care. Little girl, don't run away so fast. I think you forgot to kiss, kiss her goodbye. Will she see me? Does she hear my voice in the night when I call? Wipe away all your tears, it's gonna be alright. I thought to be so strong, I guess you knew I was afraid you'd go away. I promise to try.